d'aquesta idea de, bueno, de que realment no tens ganes d'anar-te'n d'un lloc i sense provar coses, no? També és veritat que la mudança és una possibilitat de canviar la teva mirada, la teva perspectiva i la teva vida, encara que no ho vulguis. Hem de trobar el termí una mica que estigui al mig entre l'èpica de me'n vaig i començo una nova vida plena d'oportunitats o, bueno, pues, la possibilitat de quedar-te en un lloc i també tens altres maneres d'aprofundir el que tens, no? Mm-hmm. Hem de trobar el punt...
Llucia, sempre m'has dit que la gent que teniu molts llibres és la part més dura de la mudança.
És una història d'odi. En aquell moment odies tots els llibres que tens, els llançaries tots. I empreses...
Tu quants eren els que tens, més o
no
menys?
No ho sé, abans de fer... Ara fa poc em vaig fer una. Vaig regalar 400 llibres.
Imagina.
I no es notava, vull dir, que no es notava gens. És a dir,
estem parlant de milers.
No, sí, estem milers. Parlant de milers. I hi ha empreses que directament, quan els veuen, te diuen, no, això no ho fem nosaltres.
Ah, sí?
Sí, no.
Es neguen a traslladar els llibres?
Sí. Hi ha empreses que... o te donen llargues o... perquè no els hi compensa. No els hi compensa encara que tu hagis de carregar, o sigui, fas tu les capses, més et diuen no posis més de X capses perquè si no tenim força per moure-les després. Llavors vas trobant trucs, no? Com per exemple, està molt bé, tothom acumula moltes tote bags, no? Perquè
sí,
ara
sempre,
regalen per tot arreu.
Sempre.
Se suposa que han de ser sostenibles, però al final són la cosa menys sostenible del món. Però són molt útils per les mudances, perquè
sí?
És més fàcil carregar llibres sovint amb bosses que no pas
en
capses.
Bueno, sí. És que les capses comences a animar-te, uh-huh. I una capsa que vas posant 20 llibres i llavors no hi ha qui l'aixequi.
No, clar, exacte, i les bosses vas carregant i així no es trenquen, no? Però sí, i després el que és més pesat de tot, fer les capses és molt pesat, fer la mudança és molt pesat, però després un cop que ja tens totes les capses amb els llibres a casa teva, és molt pesat col·locar-los un altre cop a les prestatgeries. I jo, de vegades, tinc ganes de contractar un llibreter, que ells ho saben fer ràpidament, perquè, a més, si tens un ordre, no?, que en el meu cas és l'ordre alfabètic per autor,
sí.
Doncs després a sobre els has d'endreçar.
No, clar.
No, i no recordo uns mals d'esquena més forts que els de col·locar llibres.
Jo tinc una pregunta. Dintre dels 400 que vas llançar, hi havia alguna zeta? Algun autor que començava a presentar?
Que
es va llençar. És per un amic.
Eres a fons, no? Zano. Escolta, Carlos, el tema aquest de l'acumulació, perquè cada vegada que hi ha una mudança hi ha una constatació que tenim massa cosa.
Sí, i moltes coses que pensem, quan tinguem 5 minuts li dedicaré un temps i tal, però és que no tenim temps de res. O sigui, estem sempre amb un dinar que mengem massa i aleshores, però sí. També és veritat que deixar enrere coses... és com deixar enrere amics, no? O sigui, jo els llibres jo entenc, o sigui, són llibres que ja els he llegit, que probablement no, ja no els deixes, perquè abans deixaves llibres als amics, ara... Però realment et fan companyia, o sigui, en certa manera és la teva vida, o sigui, és la teva família, el que passa que pesa molt, no? Però realment deixar-ho enrere
és difícil. El saber sí que ocupa lloc, eh?
Exacte. Ocupa lloc, i pesa.
Sí, i després jo el que m'he donat és que és la meva limitació mental, perquè jo, sobretot... O sigui, són discos, llibres i poca cosa, i papers i poca cosa més. Vull dir que no d'objectes no tinc molta història. T'hauré de començar a ser més sentimental. Bueno, això és Billy Joe, Say Goodbye to Hollywood, Say Goodbye My Baby. És la idea de lo fantàstic quan algú posa a anar-se de la ciutat o del lloc on és. És a dir, mira, torno a les arrels, torno a on sí, on tot era pur. I si estàs sempre a Babilònia i no pots sortir de Babilònia?
Imagina.
No puc ni anar. Bueno, Babilònia amb uns lloguers i amb uns preus absolutament insuportables.
Ara no em dit una cosa, que quan hi ha el desplaçament sempre hi ha una cosa. Que en el trànsit... No, i no saps per què no arriba.
Què passa amb aquella capsa que s'ha perdut?
Com a mínim una.
Com a mínim una?
Cada mudança.
Però una capsa és molt grossa.
Hosti, noi, sí.
Sí, jo crec que hi ha un món de capses perdudes al costat del món dels mitjons perduts en cada bugada.
Bueno, són les maletes perdudes del
Jordi Puntí.
Del Puntí, no? Que hi havia... explicava aquesta cosa que era bastant literària també, de que les persones que feien les mudances... es quedaven una part del botí, diguem-ne.
Però de record.
No? Com perquè... de record, perquè al final tot no sabia què hi havia allà dintre, no? En certa manera.
Home, seria un magatzem com el de la busca de cap perdida, saps, al final?
No, però és una mica com una cosa molt pirata, no? d'un pirata, pirata, o sigui, un pirata del Carib. Sí. De la càrrega, doncs mira, jo m'he emportat una cosa.
I a part no sé ja què és, igual.
No, perquè està tancat, clar. Sí, sí, però sempre passa.
Sempre.
És molt
I
curiós.
I pot ser que no te n'enteris fins al cap de 2 mesos, també.
No, sí, sí.
D'aquella capsa, hosti, allò...
On deu ser?
Amb lo fàcil que és marxar,
sí. Sí.
Segons els americans.
Exacte, en aquestes pel·lícules, aquestes pel·lícules que comencen, no?, que arriben a la casa nova...
Amb 14 camions.
Exacte.
Amb mudances, en aquella casa
preciosa. I no fan res, només jardí. Agafen la planteta. Agafen la planteta.
Ara, la planteta! La senyora de la casa que arriba, oi? Oh, i arriben els veïns, porten un pastís d'aràndanos, no? De navius, i ell diu amb la planteta, no, és que no sé on de col·locar la plantita. Vinga, home.
I després la primera nit aquella romàntica, que estan tots en terra, amb les espelmes.
Clar, perquè avui no han arribat els matalassos. I llavors, bueno, doncs dormirem a terra.
Després aquella casa sempre està encantada,
ara.
Els hi passen un munt de problemes, sí. I acaba la pel·lícula que se'n tornen una altra vegada a fer una altra mudança.
Per què no estan encantades les cases aquí?
Bueno, sí que...
A Barcelona, Catalunya,
jo
Espanya.
Jo diria que sí.
Perquè són cares. O sigui, els fantasmes també tenen els seus problemes.
Les seves necessitats.
També són autònoms.
No les encanten, aquí.
Els hi farien pagar...
Aquí no arribes mai. No hi ha ni una... Mira, i els Goya. No hi ha gaires pel·lícules en què una família catalana se'n va al camp i troba una masia i fantàstica, i després hi ha fantasmes...
No, perquè els hi demanaries que pagassin la teva part.
Ara.
La seva part. I llavors...
Voleu viure aquí? Quota.
I diuen, no, mira, saps què? Bueno, doncs, lloc més barat.
Avui les mudances, a través de les paraules encadenades, per cert, ens diu el Ferran, que és qui ho ha endevinat abans, el Ferran Aixalà, fantàstic, diu, nosaltres un cop vam fer una mudance party, entre...
Ei.
Està bé, entre 15 i 20 amics, cadascú amb el seu vehicle, un sol viatge, a l'arribar a la casa nova, barbacoa i música d'embalat.
Ostres, quina bona idea.
Bravo.
Molt bona idea.
Mira, i la Carme diu, un consell per la Llucia. Quan empaquetis, posa el nom de l'habitació on correspon i a l'entrar al pis nou, posa cada capsa a l'habitació corresponent. Ajuda a trobar-les, bueno, sí, sí.
Això sembla que tinguis habitacions.
Ara.
I que tinguis memòria.
I la Noemí amb una foto... Hòstia.
Noemí, necessites ajuda, eh?
Diu, intentant arreglar l'habitació on tenim les caixes de mudança. Mora meva!
Ànims!
Si hi ha com pisos de capses de metres i metres i metres. Mora meva!
Bé, posa'm bona música...
Tot el carinyo, no, de veritat. De veritat.
Un pòster de Diògenes...
Sí, sí. Tal qual. Lucía Ramis, Carlos Tanón, gràcies,
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Una ferrada.
Actualitzar la informació amb la Judit Vila. Què tal, Judit? Bon dia.
Bon dia.
Les escoles començaran a fer tallers de gestió emocional a les aules per combatre l'augment disparat d'intents de suïcidi en menors. Ho ha anunciat en aquest programa el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya, Diego Palau.
Els intents de suïcidi entre noies menors d'edat gairebé s'ha triplicat en 4 anys i en el cas dels nois s'ha més que duplicat des de l'any 2018. El doctor Palau ha explicat al Via Lliure que alguns centres ja ho han començat a implementar i volen que entre finals d'aquest curs i principis del que ve passi a formar part del currículum escolar. L'objectiu, diu Palau, és donar eines als alumnes per gestionar les seves emocions.
És empoderar-los perquè siguin més competents per afrontar les situacions de frustració i d'aïllament. Al final hem d'evitar que els joves se sentin subjectivament sols, desvinculats, fora del seu grup positiu i que entrin en grups, diguéssim, tòxics.
El 2022 es van registrar 1.425 intents de suïcidi entre menors d'edat, una mitjana de 4 al dia. L'evolució de les dades mostra un salt molt significatiu el 2020, coincidint amb el confinament i els tocs de queda. Davant l'augment de casos, el Departament d'Educació també ha posat en marxa aquest gener un programa de benestar emocional amb un dispositiu que posa a l'abast dels centres l'assistència de psicòlegs i psicopedagogs. La directora general d'alumnat, Anna Chillida, ha dit a RAC1 que cal que les escoles siguin un espai segur.
L'alumnat passa moltíssimes hores dintre dels centres educatius. A més, sabem també doncs, que els centres educatius són un espai acollidor, un espai d'acompanyament i de confiança per aquest alumnat, no? I que, per tant, doncs, és un espai doncs, que per tant, ha de tenir les màximes eines per poder, d'una banda, prevenir i per poder actuar en el cas que sigui necessari.
La directora general d'alumnat insisteix en la necessitat de trencar estigmes i tabús per poder parlar obertament, diu, de salut mental. En plana internacional, més d'un mes després de l'assalt als tres poders al Brasil, l'expresident Jair Bolsonaro ha obert la porta a tornar al país en les pròximes setmanes. Ho ha fet en un acte en una església evangèlica de Florida, als Estats Units, on és des de finals del mes de desembre, després de la victòria de Lula da Silva a les eleccions presidencials. Aquest era el moment.
Fizemos un governo sem corrupção.
No hi ha cap lloc com la llar. Tots sabem que el Brasil és un país fantàstic. Jo també vull tornar al Brasil. Tinc la intenció de tornar-hi en les pròximes setmanes. Hem fet un govern sense corrupció. Treballem amb el cor i honestedat i hem d'afrontar els problemes. A vegades hem de córrer riscos. Val la pena. Poden estar segurs que la gran majoria del poble brasiler està amb nosaltres.
L'expresident diu que la seva missió no ha acabat i avisa que tornarà amb més força. És la primera vegada que Bolsonaro fa una declaració en públic sobre la seva possible tornada al país. Mentrestant, la justícia brasilera el continua investigant per la seva possible implicació a aquest assalt als tres poders al Brasil el mes de gener. I encara un apunt en plana de successos. Una persona va morir ahir en un accident de trànsit a la P7 a l'altura de Bàscara, a l'Alt Empordà. A l'incident s'hi van veure implicats 5 cotxes, un d'ells conduïa contra direcció. La víctima era un home de 88 anys, veí de Vilopriu. També hi va haver-hi 4 ferits, un d'ells en estat greu, dues dones en estat menys greu, que van ser traslladades a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i un home ferit lleu que va ser traslladat a l'Hospital de Figueres. I ara, els esports, amb l'Oriol Jové.
El Barça viatja aquesta hora en autocar, camí de Vila-real, on aquesta nit visita l'estadi de la Ceràmica en l'últim partit abans de debutar dijous a l'Europa League contra el Manchester United. Els blaugranes, que tenen les baixes de Dembélé i Sergio Busquets, poden ampliar l'avantatge amb el Madrid a 11 punts al capdavant de la Lliga en cas d'una victòria. El partit arrencarà a les 9 i es podrà seguir des d'una hora abans. El Barça juga a RAC1. La jornada de Lliga reprendrà abans a les 2 amb el partit entre el Getafe i el Rayo Vallecano, i més tard jugaran a 4:45 al Salt Atlètic de Madrid i a 7:45 el Valladolid o Osasuna. Mentrestant, a Turquia, la Lliga ha anunciat la retirada de dos equips, el Hatayspor i el Gaziantep, com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat les províncies d'aquests equips. Tots els partits que no jugaran d'ara en endavant se'ls donaran per perduts, però no baixaran de categoria. I en bàsquet, d'aquí a poc més d'una hora, el Barça rep el Palau, el Breogán, en l'últim partit abans de debutar a la Copa del Rei de Badalona. Començarà a 1:15. Els blaugranes són co-líders de la CB juntament amb el Madrid, que visita el Murcia aquesta tarda.
I el temps, les boires que encara hi ha en alguns punts de l'interior es trencaran abans del migdia i el sol s'imposarà a tot el país. L'ambient continuarà fred a les planes interiors i a les valls del Pirineu, on aquesta matinada les glaçades han estat més fortes, mentre que la resta serà més agradable, sobretot havent dinat a prop de la costa, amb molts termòmetres a tocar dels 15 graus.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Música sense discos, cotxes sense benzina, feines sense oficines, cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases, construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Endinsa't en l'origen dels vins negres del Penedès amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Noir Prínceps de Canals i Moner, Mas d'Aranyó de Segura Viudes i el Bru de Tardor de Cava Rovellats. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Cartox.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Lloret de Mar.
El dimecres 15 de febrer, a partir de les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del Teatre de Lloret a la plaça Germinal Ros. Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe per celebrar que Lloret és la capital de la cultura catalana 2023.
Sabrem què prepara la ciutat per aquest any tan especial.
I ho farem al costat d'estrelles convidades com Fel Feixedes.
Hòstia, Lloret, per mi és com jugar a casa.
Cristina Puig.
A Lloret és on m'han passat totes les primeres coses.
I la música de De La Fe i Les Flores Azules. El dimecres 15 de febrer, Islàndia des de la capital de la cultura catalana 2023. Amb Albert Om des del Teatre de Lloret.
Us hi esperem a tots. Entrada gratuïta. Obrim portes a 6:45.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i la col·laboració de Wine Palace, Restaurants Cònic i Castell de Lloret. A RAC 1, Via Lliure.
I Berliner.
I Berliner.
Què et sembla?
en Via Lliure.
Via Lliure.
Només els caps de setmana, amb Xavi Bundó.
A veure, hi ha un problema, he de dir, eh? Sí. Per tot aquell...
Ei, no sé, quin problema,
quin problema,
què heu arribat?
Sempre estàs...
No, és que... Estem irritats.
Aviam, perquè passa que heu anat a dormir tard, que és com si no ho féssim mai, això també. Fa gràcia.
No, jo t'explico.
Dos de les persones que han cremat més la nit
moment.
Durant molt de temps, i aquí venint amb ulleretes de sol, amb males cares, amb tensió.
Ahir a la nit, què? Blai Morell em va dir, al grup de pantalleros...
Això va ràpid.
No, això va ràpid.
Sí, això a les 12 que estem.
Que jo sempre es diu, avui, sempre la frase de... Sembla que fan via.
Que
seria així.
Estem parlant dels Goya,
però... dir, teniu sort, diumenge els croissants, boníssims... Arribem aquí, home. No hi ha ni un croissant.
Bueno, croissants no n'hi ha. Hi ha pastes.
Quines pastes? Hi ha un pa de pessic.
Coca...
Però és bo.
Però és que el pitjor de tot és que abans que vinguessin podies haver avisat.
És que no he pogut venir a veure-ho. No sabia el que hi havia.
Ja, perquè des dels vidres, des dels 15.000 vidres que hi ha, no es veu, no, això?
O sigui que la queixa d'avui és que no us han portat croissants. No,
és que, a veure, jo crec que això és una ofensa.
Una ofensa greu.
És un missatge claríssim cap a nosaltres.
Sí, sí.
Que nosaltres ja l'agafem i agafem el repte.
I què voleu?
I això és com un duel de l'antiga. Saps que tiraves un guant, t'hem agafat el guant...
Què vols dir? Que ara estàs fent com Xina, que deia que prendria...
Ni més ni menys.
Mesures.
Ho has clavat, ni més ni menys. Som Xina. Jo i Toni ara mateix som la Xina.
Tens una cara de xino.
La Xina i una altra cosa. Que és que, a més, no he entès per què la secció ha d'anar diumenge.
Home, coi, doncs perquè hi havia una gala important que comentarem avui.
Però què m'importa?
Home, una miqueta...
No li porta ningú! Abans de connectar des de casa, 5 minutets! Els Goya, ja està!
L'any que ve que vas entrar 5 minutets per...
No!
D'allò.
I cobrant
el
mateix.
El dia que entreu 5 minutets l'endemà hi haurà croissants.
Si no, i tant, això ho sabem perfectament.
Jo ahir des de casa ja t'hagués pogut dir què passaria a la nit.
Ui, sí, perquè allò ho sap tot.
A veure, jo vaig...
Avui no diu res de matar, per cert.
Home, la tercera ja.
La secció
de matar.
Va caure,
va caure. Ahir va tornar.
A primera?
Ah, número 1, sí. Ah. Ahir dissabte va tornar.
Això només ho faig.
Va ser flor d'un dia, això, Titanic.
Que sapigueu que encara no hem començat la secció, que això és el més fotut, eh?
Quan hi ha la Noe,
sempre
hi ha una mica de burla, perquè la Noe s'acaba de dir...
On és la Noe?
Doncs ara, una altra pregunta.
On és?
La llesta del grup és... La llesta del grup és ella.
Ha anat a una casa rural. Amb això està tot dit, ja.
Està a una casa rural?
Ja està, ja
està. Una casa rural.
És cert.
I jo no dic res més, ja. Jo no parlo.
No, és que ahir saps què estava dient? Parleu, que estic tirant troncs a la xamanella.
A la llar de foc.
Noemí,
amb les vostres cares.
Vull preguntar una cosa, què has esmorzat?
Què has esmorzat? Mm. El que esmorzo sempre, unes torrades.
Ah, unes torrades. No era un croissanet que has comprat al poble on hagis anat a la casa rural, eh?
Vale. No hi ha hagut aquesta sort.
Ok.
No t'ho sé, cerca xundeig amb això dels croissanets. Ja. No, comença a ser insuportable, això, eh?
11 i 18 minuts.
Que vagi provocant.
Comencem o no comencem?
Ja he de fer la secció en sol.
Clar, hem d'anar...
Vinga.
Comencem o no?
Sí. Vinga, una línia.
Anar demanant disculpes, ara. Hi ha queixa. Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo. Fins i tot de ressaca dels Goya, eh?
Sí, tant.
Fins i tot de ressaca dels Goya.
Molt bé.
Bé, ara de seguida comentarem diverses qüestions del que va passar ahir, perquè...
Ja és que faria?
No
pararia dels Goya al final.
No, sí,
home, seria
un momentet, només un moment, encara que sigui un momentet. Perquè ahir, evidentment, des del punt de vista dels premis, hi va haver-hi una gran guanyadora, una victòria avassegadora.
Avassegadora.
Què és aquesta?
I el Goya, a la mejor película, es para Asbestas.
Rodrigo Sorogoyen.
Vinga, i anar fent. Tota la nit. Vinga. 9 Goyes van caure per Asbestas, que, a més, recordo que en el seu dia... I ara, de seguida, quan parlem amb la persona que ens està escoltant aquesta hora al matí, que li vull agrair, perquè deu haver dormit poc, quan l'acomiadem, voldré obrir un debat que té a veure amb una cosa que va dir el Toni, setmanes després, que va dir, potser, només potser, l'Acadèmia de Cinema Espanyola hauria d'haver-se plantejat enviar vestes als Oscars. I ho defenses, de fet. Ens està escoltant a aquesta hora del matí la productora d'Asbestes, la pel·lícula triomfadora dels Premis Goya, Sandra Tàpia, que a més li tenim molt carinyo perquè és la germana bessona de la Tàpia que ens acompanya habitualment aquí a la tertúlia. O sigui que aquí les dues Tàpies triomfant.
Molt bé.
Que a més deu tenir aquí la seva germana. Què tal, Sandra? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltes
felicitats. I perdoneu la meva veu, que he dormit poquet.
No, mira quina veu. Tota, ja es nota. La nit ha estat llarga, no, Sandra?
Sí, avui sóc més Tània. Tinc aquesta veu així més rogallada.
És veritat que la Tània té normalment aquesta veu.
Estava pensant, sí.
Hosti,
sí.
Però no compartiu veu, llavors, ella la té...
Bueno, no entrem en aquest debat.
Ah, ok. Tens per aquí la teva germana o no? O està
ben
dormint
a prop.
Ella?
Val, ben a prop. Que... Bon dia, Toni.
Mira l'altra!
Però bueno...
Hola! Se sent la resta.
A veure, ara estic una mica millor, però no gaire res més. Prou. La tinc molt a prop.
The Last of Us.
Sandra, és tremendo, això, eh? Exacte, The Last of Us. Aparta't d'aquí.
Aquesta producer
i només tinc aquesta samarreta.
Despertada 10 minuts. Bueno, en fi, moltes felicitats, de veritat, Sandra.
Moltes gràcies.
Va ser un gran triomf d'una pel·lícula que aquí s'ha elogiat àmpliament en aquesta tertúlia, i que no sé si... Però la pregunta és, no sé si esperàveu tant. Ja sé que partiu amb 17 nominacions, però era un any molt difícil des d'un punt de vista de les grans pel·lícules que hi havia, i endur-se 9... Hosti, és una xifra enorme, eh?
Bueno, jo dic que va ser una mica bestial, no? Com la pel·lícula. Bé, pensàvem que seria una nit bonica i pensàvem realment que seria una mica més repartit, que d'aquestes coses que a vegades l'Acadèmia és molt difícil de pensar com votarà, com decidirà. Nosaltres estem felicíssims, però sí que hi ha aquesta espurna de dir, ai... Poder una mica més repartit, hagués sigut una mica més just.
Mira,
no? Però...
mira, és una cosa que, Sandra, no li havia sentit encara, però el Sorogoyen, crec que és al final de la gala, se'n va anar a Radio Nacional d'Espanya, sí? Està fent el programa, i abans hem sentit el document, i diu això.
En mi quiniela dirección se lo llevaba Carla Simón, la verdad, que me da bastante pena, además, que no hayan ganado ningún Goya Alcaraz, me parece un poco injusto. Y es una prueba más de que los premios son injustos, pero bueno, yo muy feliz, evidentemente, muy honrado y muy agradecido al premio, bueno, y a todos los premios, sobre todo el de mejor película, es el que más ilusión nos hace, por supuesto.
Un poco injusto, pensant que se l'enduia la Simón, com a mínim la de la millor direcció, no?
I no és una cosa que hagués dit, no l'havia sentit i no sabia que ho havia dit en públic, però ho hem parlat internament moltes vegades. Crec que ha sigut d'una justícia aquest repartiment, no? Òbviament estem feliços. Per nosaltres, per l'equip, sí. I sobretot perquè la pel·lícula segueix amb una molt bona salut a les sales, i si els premis serveixen d'alguna cosa és perquè la gent vagi al cinema, i més encara que la pel·lícula segueix al cinema i és una oportunitat meravellosa de disfrutar de pantalla, no?
Una gala que a més no sé com la vau viure des de dintre, perquè està marcada també per la mort del Carlos Saura, i ara ho comentarem, encara no he pogut parlar amb ells, però tinc la impressió que hi ha un cert reconeixement que es va fer molt bé aquest inici, aquests 20 o 25 minuts. Es va resoldre molt bé.
Home, em consta per amistat propera amb el fill del Carlos, amb l'Antonio, que és el venedor internacional de la pel·lícula, és de les persones que vaig parlar primer. L'Acadèmia s'ha bolcat i van canviar el protocol d'un dia a l'altre per començar la gala d'aquesta manera, per donar-li una deferència a la família, que aquesta notícia ja els hi va enganxar a Sevilla, començar la gala i poder tornar a Madrid, perquè dilluns, o sigui, demà, tenen la vella a l'Acadèmia de Cine, no? Llavors, crec que va ser una agilitat emocional i logística difícil, però ben resolta.
I ara què, amb Asbestes? Sí, quin és el recorregut? Perquè ja fa temps que està en cartellera. Això, creus que aquest tipus de premis ajuden després cap a una nova arribada de públic, o serveixen per altres coses?
Mira, en el nostre cas, nosaltres sempre pensàvem la tormenta perfecta, no? Tu prepares les coses perquè puguin passar. Amb el cinema no existeix la fórmula de màgica de la Coca-Cola, ni l'1 més 1 són 2. Però volíem arribar als Goya amb el somni de que la pel·lícula estigués viva a les sales. Llavors, ja divendres van pujar 40 còpies més la pel·lícula. La pel·lícula té una vida a nivell d'espectadors molt bona, i si d'alguna cosa te'n serveixen els premis i la visibilitat dels Goya és per continuar aquesta vida a les sales, no? Llavors esperem, i jo crec que estic bastant convençuda que li queden setmanes perquè l'han vist 700.000 persones. Uah. I esperem que la vegin, bueno, de fet penso que hi eren 715.000, que és una barbaritat.
Uah, és
tremendo. I poc es parla, i no tenia l'oportunitat en un minut i mig de dir-ho, però no hem d'oblidar que és una pel·lícula, una proposta autoral, és una pel·lícula llarga, és una pel·lícula que s'ha, no s'ha doblat, parla en gallec, en castellà, en francès, en un moment difícil, i que el públic respongui això és una meravella, és una meravella.
L'únic problema que teniu de la nit d'ahir és que el Zaera va fer un spoiler que era per agafar-lo i dir, bueno, Zaera, xato, no cal que expliquis al final, tampoc.
T'ha passat,
no?
Sí, però és que Zaera és així, com li van dir Luis fucking Zaera.
És veritat.
Escolta, et deixarem que descanseu. Sandra, moltes felicitats. A més, la Sandra, que és una persona que extrema... Bueno, com la seva germana, que són el cul del Jaume Bet, que no paren, que tot el dia d'amunt avall i de projecte en projecte. Ara on estàs ficada? Perquè això d'Asbestes ja et deu sonar antic, gairebé.
Uf, estic a moltes coses.
Asbestes 2,
m'han dit. Asbestes
2. Imagina't, el germà del francès. A veure què ha passat amb el seu germà.
Ha dit bueno, un moment. Para, que tenim
notícia. No. Tenim coses molt bestials, però no, de moment no és Asbestes 2. No, estem... Just vam acabar una sèrie, jo crec que donarà molt, molt, molt tema, que està basada, inspirada en el tema de la Guàrdia Urbana, del crim de la Guàrdia Urbana.
Hosti! Què dius?
Calló la bomba.
Això,
tu estàs ficada en això?
També, bondó, també, bondó.
Això serà una bomba, perdona, això és tremendo.
I per l'any que ve esperem tornar a la gala, perquè tenim la nova pel·lícula del Pablo Berger, que a mi em fa molta il·lusió dir que fa 10 anys recollíem 10 golles per Blancanieves i que 10 anys més tard estiguem recollint 9 per Asbestes. És com una meravella per dir, treballem molt però recollim molts fruits. Per tant, l'any que ve això i ve la nova pel·lícula de Celia Rico, tenim molts projectes bonics i moltes ganes de seguir fent cinema. Per tant, bueno, bona salut.
Patint molt, les germanes Tàpia a Sevilla, triomfant amb la pel·lícula. Suposo que avui un plat terrorífic, m'imagino, tot espantós.
Xavi, ara sóc la Tània Tàpia. Sí. Hem esmorzat abans d'anar a dormir, que som molt llestes, que ja som grans.
Hem esmorzat abans d'anar a dormir.
És que
no té cap sentit. És que no té cap sentit aquesta
trucada. Rodejades de japonesos.
És que...
Hem d'agrair al senyor Pepe, que ens ha fet uns huevos revueltos boníssims.
Huevos revueltos. A quina hora, perdona, Tània?
No ho diguis. Mira,
digueu.
Estava obert, carinyos.
No, a partir de les 7.
Més enllà de les 7 del matí.
Una mica més tard.
A veure, sabeu que la gala és llarga, llavors s'ha d'atendre la premsa.
No tant, eh?
S'ha de celebrar.
Perdona, un moment.
Va
acabar a la 1, no a les 7, eh? Sí, no, és que acabo de sortir de la gala.
Però entre la gent que em felicita a mi i la que confona la meva germana, és molta estona, és el doble.
Ja, això és veritat,
Ah, perdó. Jo no tinc cap mèrit i tothom me'n felicita, Xavi.
Això està bé.
Va ser sense pressió. Jo no he hecho nada, solo me parezco a mi hermana.
Mi mérito es parecerse a mi hermana. Sí, perdona, una última cosa, que aquesta és més sèria, perquè a més ve del tema dels Feroz. Us consta que els sistemes, diguem-ne, que es van implantar per evitar que hi haguessin dificultats en les festes posteriors hagin funcionat?
Home, a mi el que em consta és que no hi ha hagut cap problema, no hi ha hagut cap comunicació. No, si ha passat res, jo no n'estic assabentada i m'alegraria moltíssim que no n'estigués assabentada perquè no ha succeït.
Perfecte. Sandra Tàpia, moltíssimes gràcies i moltes felicitats. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tània, t'espero la setmana que ve, eh? Aquí, saltant a la tertúlia per anar de festa està molt bé, eh? Però a treballar, eh?
Escolta, t'he despertat la germana, eh? Perquè entro en directe.
Jo tenia l'alarma 5 minuts abans que ella.
Ara es posaran a discutir.
Sí.
Una abraçada, Tàpies.
Adéu.
Bé, doncs això, el resultat de la gala d'ahir, 9 Goyes per Asbestes, tots els més importants, millor pel·lícula, direcció, actor protagonista, guió original, actor de repartiment, fotografia, muntatge, so, una barbaritat. 5 Goyes per Modelo 77, de la Presó Model, 5 Lobitos s'emporta 3 Goya i un Goya per Cerdita. Ara us obro la d'això.
La finestra.
Sorogoy en diu, és injust que el Carràs se'n vagi sense una sola, sense un sol Goya. La Sandra Tàpia diu, home, hagués preferit que hagués més repartit, diguem-ne. Que algú m'expliqui, a poc, amb calma i amb tranquil·litat, com és possible que la mateixa acadèmia que decideix que una pel·lícula és la millor representant per anar als premis més importants del món del cine, que són els Òscar, al cap d'uns mesos li doni zero premis en aquesta mateixa pel·lícula?
Jo només tinc una explicació, i és que la gent que va votar la pel·lícula que anava als Òscars, la majoria no havia vist Els Bestes.
Massa d'hora, diguem-ne.
Exacte, era una pel·lícula que encara no s'havia estrenat, que sí que els havien enviat segurament doncs els enllaços per veure-la online, però hi ha molts membres de l'acadèmia que em consta que les pel·lícules online no les veuen i no van els passes pels membres de l'acadèmia que fan especials, i llavors, doncs, bueno, Alcarràs és una pel·lícula que ja estava estrenada, que portava mesos en cartell, que és molt possible que molts acadèmics sí l'haguessin vist, i, bueno, i van a triar Alcarràs, bàsicament.
Si és així, és lamentable, t'ho dic, és una pena. És una pena. I és l'única explicació lògica que li trobo aquesta decisió, perquè si no és una decisió delirant, surrealista, no té cap lògica, no s'aguanta per enlloc. I l'únic que et pots aferrar és aquestes teories, no? Com la del Blai. Perquè si no, què et queda?
He dit que porto el matí que hi ha una pila de gent que està comunicant-se amb el programa per dir, home, heu de pensar que els sistemes de votació són diferents, no és el mateix una pel·lícula per enviar els Oscars que llavors per triar-la com a millor pel·lícula o pitjor pel·lícula, no sé què. Toni, tu que coneixes com funciona això? Té alguna explicació?
Primer s'imposa un tema de fiscalització de visionats. És a dir, que pugui votar la gent que ha vist les pel·lis. Però si no, entrem en un terreny que és una mica de broma. És el circ. Això, suposant que la teoria del Blai sigui certa. Si realment això no és així i es va enviar el Carràs des d'un punt de vista estratègic, per mi és un error greu, perquè si hi ha una pel·lícula que estratègicament podia competir als Oscars era Els Bestes. Bàsicament perquè...
Per el tipus de pel·lícula, eh?
Els Bestes és una pel·li que parla dels mites fundacionals dels Estats Units, que és el Far West.
És un western.
Està concebuda com un western. Jo crec que hagués connectat molt millor amb la forma de pensar que tenen els acadèmics allà. De tota manera, que un senyor d'Albacete decideixi pensar de forma analítica com envia una pel·lícula als Estats Units, em sembla ja d'entrada una cosa bastant delirant. I després hi ha una cosa, que és que el Carràs va tenir una vida que ja està molt lluny.
Clar.
És a dir,
mira, la setmana que ve farà un any de l'Oscar.
Ho va petar a la Berlinale, va tindre una vida en cine supersana, tothom en va parlar i tal, però just quan s'acabava, diguem-ne, el soroll, va arribar a Els Bestes. Hòstia, que és una pel·li molt, molt potent, i jo crec que és normal que la gent hagi oblidat que el Carràs existeix. Dit això, que no tingui ni un premi, em sembla una mica escandalós.
Sí.
Francament, t'ho haig de dir, jo crec que hi ha premis en què podia competir tranquil·lament i és millor que Els Bestes.
Sorogoyen deia que donava per fet que li haguessin donat a Carles Simón millor director.
Jo pensava que...
Donava per fet el premi.
És que per mi és que a aquests Goyas els hi queda aquesta taca, jo crec que és una taca molt important, i una taca que es comenta poc, que és l'absència de Pacific Fiction d'Albert Serra a les nominacions, reivindicat per J. Bayona quan va sortir a l'escenari. Que també és una taca important, crec
que jo. Pacific Fiction és una pel·lícula que, evidentment, també és difícil, eh?
Et pot agradar o no et pot agradar?
Com el Carràs.
Ha d'estar nominada.
No és una pel·lícula fàcil. Però Pacific Fiction... Tens dues pel·lícules que han competit a nivell internacional. Ja, com Pacific Fiction, que és candidat a la Palma d'Or a Cannes. Sí. Se'n va el César, no en guanya cap, però té com 9 o 10 nominacions. I els Premis Goya, 0.
Encara no s'han donat els César.
No s'han donat encara, perdona.
Ja guanya algun, eh?
Perdona. 9 nominacions, disculpeu. No, disculpeu.
I sap que probablement
que s'havien donat ja, disculpeu.
I sap greu perquè, realment, en una gala amb tan bones pel·lícules en la que la celebració del cinema adquiria jo que la seva màxima expressió, ostres, que hi hagi aquestes dues taques a mi em sembla destacable i jo crec que és trist.
Però jo crec, la gent diu, és que no sabeu com funciona. Clar que sabem com funciona, jo almenys sé molt bé com funciona. És a dir, al final ja el factor temps és molt important. Lo present que tens la pel·lícula, i això els Oscars s'ha donat mil vegades, us posaré un exemple clar.
Període massa llarg, eh?
La Llegada, la pel·lícula del Villeneuve, que era la màxima candidata als Oscars i que és una autèntica obra mestra, no va rascar res, perquè es va estrenar tan aviat que va arribar tard a tot. És a dir, això també funciona així, per això molta gent estrena enganxada als Oscars, perquè sí, l'acadèmic agafi i pugui anar pel carrer i veure una marquesina que posi tal pel·lícula està estrenada ara, i per això el que veiem ara és que hi ha una avalanxa de pel·lícules
sempre
als Oscars.
Les dels Oscars s'estrenen entre gener i març.
Els Goyas funcionen d'una altra manera.
Aquí, perquè als Estats Units, clar, evidentment s'han d'estrenar abans del 31 de
desembre. A mi no m'estranyaria que Els Bestes hagués guanyat més. Ara que el Carràs sigui zero, és que em sembla que és molt estrany,
no, dic,
perquè tu envies una pel·li, perdona, no, ara et deixo parlar que sóc un passat, que tu envies una pel·li a competir als Oscars I després, quan et toca la teva cerimònia, aquella pel·lícula tingui zero reconeixement. Em sembla molt estrany.
Surrealista,
molt,
és surrealista. Molt estrany, és surrealista.
Un deliri.
No, jo crec que tot el que estan dient els meus companys és així. Suposo que, des del punt de vista estratègic, el fet que Alcaraz va guanyar la Berlinale, van pensar que això, de cara als Oscars, doncs, tindria més pes,
segur,
potser, per la carrera internacional. Jo sí que apostava una mica per això, perquè la Carla Simón guanyés el Goya a millor direcció. Però també és cert que Alcaraz, des dels punts de vista tècnic i dels actors i de més, o sigui, és una molt bona pel·li en conjunt, però després quan ho fas una mica mirant-ho peça per peça, i a mi hi havia una competència molt bona en aquesta gala dels Goya.
Bueno, és que Noemi, perdona, aquí, una cosa no treu l'altra. Ara que sembla que, com que Alcaraz no li han donat cap premi, i estem sorpresos perquè no li han donat cap premi, estem dient, els premis que va rebre Asbestas són injustos.
No, és que no és això.
No, que pugui semblar que el que estem dient és molt millor el Carràs que Asbestas. No. Però que algú expliqui, però aquestes explicacions que esteu dient em són molt raonables, diguem-ne, però que una pel·lícula que la pròpia acadèmia decideix que és la millor per competir, ara no li donis ni un sol premi.
Jo crec que ningú ha entrat a discutir a l'àmbit artístic.
Correcte.
Sobre Asbestas, o perquè em sembla que el debat no és aquest.
No, està
clar. El debat és estranyíssim, en el sentit de que tu apostes per una pel·lícula. És veritat també que això de la Berlinale, els 90% dels acadèmics no saben el que és la Berlinale.
Pues vaya.
I probablement, si m'apretes, no saben què és Berlín. M'explico o no?
No fotis, va.
Llavors, sí, és que de veritat, crec que a vegades cometem un error quan enviem pel·lícules als Oscars basant-nos en el que creiem que sabem d'ells.
Clar, clar.
En lloc d'enviar la millor pel·lícula possible. L'única excepció a això és l'Almodóvar. Que, òbviament, si tens una pel·li d'Almodóvar, envies l'Almodóvar. Sí, per què? Perquè és l'Almodóvar i allà el coneix tot Cristo.
Correcte. Ho té més fàcil. Noemi, perdona.
No, és això. O sigui, no, des del punt de vista dels premis que s'han donat, jo crec que no hi ha hagut grans injustícies. O sigui, Asbestas és un pel·liculot. Aquest any hi havia molt bon nivell, no només amb Asbestas, hi havia grans pel·lis com Cinco Lobitos, que jo particularment
sí, maternal,
estic...
Hi havia de tot.
Sí, jo estic molt contenta amb els premis que s'han portat Cinco Lobitos de les actrius i de millor direcció també. No sé, ha estat un any complicat i jo crec que el que ha sortit més d'ull no ha estat això, no?, del fet de que Alcaraz, que és una pel·li que es va parlar tant, que havia estat tan laurejada l'any passat i tota la carrera que va portar, que arribin els Goya i que s'emporti zero de totes les nominacions, serà una mica trist.
Però és que havia desaparegut de la conversa, no?
Sí, és això.
Alcaraz havia desaparegut de la conversa, ja feia massa temps.
Massa temps,
sí,
fa
sí,
un
sí.
any. És que hi torno, la setmana que ve farà exactament un any de la Berlinale i del Premi...
Una eternitat.
És una barbaritat.
Una eternitat. Sí.
Sobre la gala en si, no ho hem acabat de comentar, anirem molt ràpid, però una gala que té un inici...
A veure...
Espectacular.
Anirem molt ràpid, no. Que ens has fet venir diumenge, calma't. No. Ens prendrem el ja temps que calgui prendre per parlar de la gala.
Us va quedar de la gala? Bueno, la pregunta és complicada, perdó.
Hem de partir a la base d'aquestes gales, ja de per començar, són avorrides, i jo dubto que es puguin millorar ja la fórmula. S'ha intentat moltes vegades i la fórmula no es pot millorar. A partir d'aquí acceptem les normes del joc.
Dades d'audiència, per cert, que ho he dit abans, molt bones. Estem parlant d'un 24% i pico a Espanya, estem parlant de 2,7 milions d'espectadors, millorant la de l'any passat, i és una de les bones gales dels últims temps. Vull dir, des d'un punt de vista d'audiència, funciona. Sí. Diem el que diguem al programa de l'endemà, eh? Vull dir, com a audiència funciona.
És que, a veure, no, has de saber que t'enfrontaràs a 3 hores i escaig de cerimònia, això és el que hi ha, i a partir d'aquí, com la facin anar, amb quin ritme la facin anar, és cosa d'ells. Jo crec que el ritme era bo. La primera part impecable, amb l'homenatge a Saura, que jo crec que va...
Us va agradar, això?
Sí. Em va agradar molt, jo crec molt. Que va arribar al clímax quan van llegir aquesta carta que ell va deixar, una carta pòstuma dirigida als joves cineastes, parlant de l'art, parlant de coses molt commovedores, una carta molt tendra. Crec
per
que
mi,
va...
per mi... El millor és que és quan el fill diu que vol reivindicar les quatre dones de Carlos Saura.
Podríem buscar
sembla,
aquest document,
no, perquè preciós, aquest moment,
l'hem perquè... sentit a l'informatiu, el fill gran de Carlos Saura, perquè va tenir 7 fills, perquè qui surt a l'escenari és la vídua actual,
l'Eulàlia
Ramon, la filla més petita i el fill més gran,
el fill gran
diria, oi? De Carlos Saura.
L'Antonio Saura.
I crec que el discurs del fill gran no se l'espera ningú.
No, per això et dic, a mi m'ha semblat sorprenent.
Perquè fins i tot s'havia publicat alguna cosa en les últimes hores de les quatre relacions, els 7 fills,
mateix,
com una cosa fosca.
Ell mateix va dir, això sembla que sigui material de...
Cotilleo.
Sí, mira, de Coixer i tal.
Diu això, exactament.
Porque se ha dejado de lado una cosa que me parece fundamental en la carrera de mi padre. y que se ha tratado casi como desde el cotilleo, y es la importancia de las cuatro mujeres en su vida. Quiero reivindicar a las mujeres que han estado y han hecho de mi padre la persona que fue.
Impecable.
Sí, impecable. Sí, sí. I a més, després...
I de justícia.
Parla de cada...
cadascuna d'elles.
De cadascuna d'elles, sí. I explica, sí, quin ha sigut el pes que ha tingut aquesta dona en, el, en, la, en la carrera del, sí, del
la
seu
seva,
pare.
Cada, cada etapa.
Amb l'última, sí, sí, dona, que em sembla preciós, em sembla molt ben fet, a més un discurs superben estructurat. Hòstia, d'aplaudiment. I a mi em sembla que, en general, jo m'esperava, sabent com són aquella gent, que seria una foto... No hi dirien, Carlos Saura, un homenatge, i la gent s'aixecaria, aplaudiria, vinga, uns canapés i cap a casa. I, hòstia, va ser, jo crec que va ser un homenatge esforçat.
Molt autèntic.
Ben fet, treballat, maco, emocionant, i que no hi va, no hi va importar que durés 20 minuts. A mi no m'importa que duri 20 minuts. No, el Blay s'estava queixant. Dura molt aquest homenatge.
No, també és cert que el director, el president de l'acadèmia, el Fernando Méndez Leite, era molt amic, era amic personal del Carlos Saura, i jo crec que hi va posar molt perquè la cosa tingués el seu...
Però vull dir, no és gens fàcil... tenint en compte que 24 hores després de la mort...
Sí.
Ah, és un dia per l'altre, vull dir, sí, has de planificar una mica i que et
no,
quedi
van tenir,
bé.
Van tenir bon carnet, crec, van, sí, van reaccionar, sí, sí, bé. Després, a l'inmemòriam de sempre, la gent que aplaudeix quan solo ho coneixen, que això em molesta molt.
Sí. És molt trist, això, sí.
Que sembla mentira que encara ho facin,
que
sabent...
Que a mi el que m'agradaria, que... el que faria jo, em direu, és una mica radical, el que faria jo és tenir un samurai passejant pels... pels passadissos,
pati buta,
i cada vegada que algú... Inclús un munt de gent, un munt de gent, un munt de gent sense mans, ja fent... cridant, saps? I així s'acabaria per sempre la gent que aplaudeix només a la gent que coneix.
Hosti, per mi un dels moments més emocionants va ser Fernando Esteso.
I tant. Que va perdre la xaveta una mica, en directe.
Ara sentim això, però només volia preguntar-vos una última cosa sobre el tema Saura.
Sí, sí.
L'hem comentat en l'informatiu, n'hem estat parlant... continuo sense entendre el missatge que envia la Comunitat de Madrid des de Twitter.
Increïble.
No puc entendre. O sigui, no hi ha explicació raonable. No sé si tenim el document que genera aquest comentari de Twitter, que és la de la vídua, insistim, de Carlos Saura, per qui s'ho hagi perdut, que parla de la sanitat. No sé si el tenim, Oriol, ara me l'està buscant. Que parla precisament de la mort del seu marit i diu això.
Muchísimas gracias por cómo nos habéis cuidado, por cómo lo habéis cuidado, cómo nos habéis cuidado a nosotros y cómo nos habéis ayudado a que todo fuera muy triste, pero muy bonito. Y lo único que pensamos con Carlos, que la sanidad pública se merece que la cuiden tal como el personal público nos cuida a nosotros.
És més blanc impossible. Hi ha un merder a Madrid amb la sanitat pública, l'esplotet. Avui hi ha una mani a les 12 al migdia. Missatge 5 minuts després d'aquest comentari a Twitter, o 10 minuts o 15, del compte oficial de la Comunitat de Madrid, del govern de la Comunitat de Madrid. Diu, la viuda de Carlos Saura ha agradecido el trabajo de l'Hospital de Villalba, punt. Y ha pedido que se cuide la sanidad pública, punt. Ella no tiene que saber, ningún paciente lo tiene que saber, que ese hospital es de gestión público-privada, que también funciona.
Increïble. Jo crec que hem arribat a un moment en què ja no hi ha cap mena d'escrúpol per part de certa classe política. És a dir, s'ha perdut el pudor, s'ha perdut l'elegància, s'ha perdut el respecte. Perquè això és una manca de respecte, jo crec que gravíssima.
Però què li està dient a la vídua de Carlos Saura?
Doncs està traient pit.
Clar.
Està traient pit a costa de la mort de Carlos Saura i de les declaracions de la seva vídua. A mi em sembla una cosa...
Jo només em pregunto quina classe de cretí estava veient la cerimònia sent això i diu, però s'ha de posar un tuit. Des del tuit, o sigui, no un tuit de qualsevol imbècil, sinó el tuit del senyor o senyora que porta el
community manager de la Comunitat de Madrid.
Del compte oficial de la Comunitat de Madrid.
Del govern.
Però calla! Sí. Calla!
Sí, no,
aquí faria falta el samurai. Mentre estàs teclejant el tuia!
Dits fora!
No, mans, directament.
No, em sembla increïble. És que no hi ha comentaris.
És de lo més vergonyós que he vist en directe en molts anys.
De vergonya aliena.
Tio, deixeu les vostres guerres de merda a fora del món del cinema. Sí, a més, amb això, que és una cosa que un senyor s'ha mort. I em sembla que és tan blanc el que diu l'Eulàlia de... Escolta'm, gràcies per la sanitat. Sí que us molesta també que algú dongui... És que no entenc que et molesta. Vull dir que la gent que li molesta la sanitat pública
què fem amb ells?
Té un problema, sí.
Samurai?
Exacte.
Yeah! Però el cap, tallar-li el cap directament.
Escolta, ninja. Blai, calma.
Va, per favor. El Blai s'està creixent aquí.
Per favor, un parell de punts més. Un, Antonio de la Torre, us va agradar el...
No. Jo crec que van anar a provar justet l'examen. És a dir, a fer les coses bé, a no cridar gaire l'atenció i poca cosa més. Jo els vaig veure massa rígids al principi, sobretot, massa nerviosos, no ho sé. I crec que el seu paper va ser testimonial, pràcticament.
I el que deia el Blai, Fernando Esteso, apareix en aquesta nit de l'homenatge a Saura i parla d'Agustí Villaronga.
Yo solo espero que tanto Carlos como Agustí, que estarán seguramente escribiendo ya el guión de su próxima película, pues tengan un recuerdo para mí, porque más temprano que tarde nos volveremos a encontrar. Descansen en paz.
Pell de gallina,
Sí, a més és que veies el senyor que té una salut delicada.
Sí,
i el veus ja molt tocat i va ser commovedor. A més, el veies emocionat.
Parlant dels amics.
Sí, parlant dels amics i... No sé,
sí, a més és un personatge Agustí Villaronga li va donar una mica de vida quan el va fer sortir a Incerta Glòria i l'havia contractat també per la seva última pel·lícula, que estrenarà, em sembla que a finals de març, aquesta que interpreta la Susi Sánchez, que per cert va guanyar el premi a la millor actriu secundària per Cinco Lobitos, que està molt bé, i que, bueno, el considera una mica l'home que l'ha ressuscitat artísticament, d'alguna manera. I va voler agrair-li amb ell i al Saura, que amb el Saura, evidentment, no havia coincidit, perquè no havien fet cap pel·lícula plegats, però suposo que, bueno...
No, per cert, que el Toni ha dinat al restaurant de Fernando Esteso.
Això
és real, no m'ho estic inventant. Però no vol dir res perquè vol cobrar. És a dir, l'exclusiva aquesta val diners.
No, a veure, em va saber greu, perquè vam anar amb uns amics, i ell era el propietari, cuiner i cambrer.
També.
Tenies...
Pesadilla en la cocina.
Tenia certes dificultats per mantenir l'ordre al menjador, perquè a més que el Tom ho coneixia, Fernando, ese pollo, venga, vamos marchando, i senties, un momento, perquè clar, l'home tenia que fer el pollastre, posar les coca-coles, el vi, em va fer patir molt i vaig dir, oye, Fernando, ¿quieres que te ayude? No, por favor, los amigos siempre, i vam entrar a la 1 al restaurant i a les 7 encara estàvem mirant.
Montó, quan creus que el món no et pot sorprendre, catacrac, arriba Toni García Ramon.
Bé, acabem ja amb la tema dels Goya, només amb un últim document dels més significatius de la nit, segurament, que és quan surt Telmo Irureta, que és el guanyador del premi al millor actor revelació per la Consagració de la Primavera. Ell que té una paràlisi cerebral des de que tenia 2 anys i que interpreta un jove que reivindica el dret a la sexualitat i va dir això.
Nosotros también existimos y porque nosotros también follamos.
Nosotros también existimos, nosotros también follamos.
Un moment, jo crec que molt tendre, molt commovedor i necessari, Crec que aquest premi té molt de significat i molt més...
D'una pel·li que en el seu moment va passar desapercebuda, Consagració de la Primavera, però que recomano, que sembla que es pot veure ja alguna plataforma, que la mireu
molt,
perquè està molt bé.
M'agrada molt utilitzar aquestes fórmules eufemístiques de... También hacemos el...
Ja, molt, sí, ah, no.
Nosotros también
follamos. Ah, ja.
11:47, res, doneu-me un minutet i de seguida la resta de l'actualitat cinematogràfica, la caiguda per un dia d'Avatar...
Per un dia només.
Per un dia.
El Toni està trist.
I l'estrena de Spielberg. Un moment.
RAC 1. Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Noves funcions fins al 19 d'abril al Teatre Poliorama.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Saps que a les fonts de Montjuïc hi viu un cuc immortal? I que els arbres poden tenir embòlies? A la Bienal Ciutat i Ciència descobriràs aquestes i moltes altres curiositats sobre la ciència. Del 21 al 26 de febrer trobaràs un munt d'activitats gratuïtes amb aforament limitat. Consulta en la programació al web bienalciutaticiencia.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Conductor i conductora,
Aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
D'on són aquestes carxofes?
Són d'aquí. Les cultivem nosaltres. Als mercats municipals i al comerç de barri hi trobaràs aliments ecològics i de proximitat. Atreveix-te a preguntar. Conscients del que mengem, canviarem el món.
Donem forma al futur. Ajuntament de Barcelona.
Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
Va, 10 minuts i arribem al punt del migdia. Qui canta ara?
Què li passa?
No sé. Va, després del tema dels Goya, compte que és un cap de setmana que està bé.
Sí.
I una sorpresa, el que dèiem. Ahir, només. Avui ja no. Bueno, de la nit de divendres a dissabte. Dissabte ja va caure. Avatar, que portava 2 mesos i 3 mesos.
Sí, no, des de que es va estrenar el 16 de desembre.
De desembre. Gairebé 2 mesos. Número 1 va caure i la número 1 va passar a ser...
És molt gros.
No donava crèdit, de veritat. De veritat que no donava crèdit. O sigui, Titanic, 25 anys després... Voleu callar?
Sembla el Nin quan comença a cantar en anglès. En anglès que té de Sant Feliu de Llobregat.
A veure, l'espatlla alta a l'estudi, sisplau, que es vagin retirant, per favor. Que passareu d'aquí al Sant Jordi.
Estem escalfant per Eurovisió.
El samurai pot venir, sisplau, a veure si el tipus...
Entraria i no s'hi tenia vida.
Ho tallaria tot.
No, ara, sincerament, el fenomen a mi m'ha deixat desubicadíssim. Va, espera, que torna. Prou!
Però quin mentatge complet!
Ja torna! No vull saber res més.
To your father's,
no sé què.
Qui t'ha presentat al metge, bro? Per favor.
Però què merda?
A veure, disculpa. Demano disculpes a l'audiència del Via Lliure, sisplau, perquè són un grup de gent que han dormit poc, han estat desperts mirant la tele, obligats, perquè estaven lligats i semblava una pel·lícula de la Naranja Mecànica.
Jo feia 3 mesos que no en tenia la tele, xa. Jo vaig entrar allà per veure els
Goya. Però, perdona, from your father's
head. Bueno, però és la lletra original de la cançó.
Que no podrem dir res, eh? Algú m'explica com Nassos Titanic 3D, que per cert es va estrenar en 3D, no?
Sí. Masteritzada, en 4K...
Què?
Bueno.
Com pot ser que salti i el primer divendres és la pel·lícula més vista d'Espanya?
A veure, que Titanic és un clàssic efervescent.
Bueno, sí,
un peliculot.
Sempre funciona, Xavier. Sempre.
Se posa la tele i tot això,
tot i la teva falta de fe constant... Funciona. En el cinema, en la vida. Aquest rotllet que portes...
Què és aquest to de telecomunicador?
On the bright side, i en realitat ets un tio pessimista que arriba aquí i ens contagia.
Sembla un predicador
evangèlic. Ja no pararà, eh?
Una mica de gospel, ara?
No, prou. No, perdona. Ahir em va sorprendre que gent que... Bueno, gent... Coneguts que anaven a veure Titanic.
Sí, és veritat.
3D, i fins i tot sols.
Pere Mas, et vam agafant.
Sí, Pere Mas, jo me'l vaig trobar a la cua.
És tota una experiència veure Titanic al cinema.
Penso una veure-la en 3D. Perdona, és la pel·lícula que he vist més vegades en un cinema. Saps per què? Perquè el meu pare em va dir, escolta, tu acompanyaries a veure Titanic.
Ah, sí?
Ma mare, la meva àvia, hi vaig anar 4 vegades. Quatre vegades hi vaig anar amb ella. M'entens o no? Que cada vegada plorant al final i dient-li, vella, no tiris el diamant! Perquè ella, com a catalana no podia entendre que una senyora tingui un diamant gegant. Guarda-te'l!
Acaba mirint guardant-lo.
Que estàs soltera!
Per favor. Bueno, llavors l'aniràs a veure en 3D, eh? Si pots.
Sí,
i jo també.
Deu ser un bon 3D.
Deu ser un bon 3D.
En 3D increïble, clar, no? És el 3D de... del secador. Vamos, Birham! Dale, que ja està el 3D. No, no, és un 3D seriós. Pagat.
No, i aquest senyor, James Cameron, que, bueno, triomfa encara que fent pel·lícules de fa 25
anys. Al final, que són 4 anys sempre és ell.
De les 4 pel·lis més taquilleres de tota la
història, 3
són seves. Deixa una mica pels altres. Home, Jaume.
Va, 5 minuts i arribarem al punt del migdia. Però és que la gran estrena d'aquest cap de setmana era tot un Steven Spielberg, que no sé com està en posicions, deu ser...
No
està gaire
amunt. No està gaire amunt.
No ha funcionat gaire amunt, eh? A veure, tampoc no és la clàssica pel·lícula de Spielberg, aventures i tot això, vull dir que...
No. Però és un trencataquilles.
És una de les candidates dels Oscars i es diu Los Fabelman. The lights change how everything looks. It's hard to find our house. Ours is the dark house with no lights. Qui vol començar per explicar-me què és Los Fabelman?
Molt fàcil, Spielberg... viatjant a la seva biografia.
Sí, el que fa és explicar, jo crec que l'única gran història que li faltava per explicar que era la seva.
I segurament la pel·li més íntima, diria jo, sí. Perquè bàsicament ens porta a una família jueva de finals dels 50, principis dels 60, on trobem el protagonista, que és un crio que es diu Sammy Fabelman, que un bon dia descobreix el cinema
quan és petit.
I se n'adona que no vol fer res més que això. I mentre intenta desenvolupar aquesta més que afició, també ha de conviure amb una família peculiar. Una família molt càlida, una família... Bueno, una família amb una mare amb unes aspiracions artístiques molt creativa i un pare que és un matemàtic, un geni de les matemàtiques, un home que viu a una quadrícula, bàsicament. És un bon home, té sentiments, etc, però són dos polaritats molt oposades. No?
Pregunto i em direu que no de seguida, però...
No.
No.
Estem parlant d'una dinàmica semblant a Kenneth Branagh fent la seva vida a Belfast? És a dir, agafant i dient, vaig explicar-vos on vivia, quin era el meu carrer, com era el meu espai, com era el meu...
No, perquè jo crec que es viu una mica més en el món de la fàbula.
Sí,
total. Aquí és com un conte, no?, del xaval obsessionat per fer una cosa que té... Si heu vist moltes pel·lis de Spielberg, la presència de la figura de la mare a les pel·lícules de Spielberg és sempre una cosa molt singular, molt curiosa, molt important, i també l'absència del pare, no?, moltes vegades... En aquí s'entén una mica per què passa això, no? I tot i que hi haurà coses, òbviament, que no seran tretes de la vida de Spielberg a fil per randa, però és molt, molt, molt autobiogràfica i entens per què ell li agrada tant el cinema i tal. En aquest sentit, jo crec que és una pel·lícula molt emocionant per qualsevol cinèfil. Si t'agrada el cinema i has pensat alguna vegada en fer alguna cosa o en... Com dic al cinema, dic escriure qualsevol cosa. Has tingut el refugi en l'art, hòstia, és preciosa. A més, aquesta obsessió que t'arrossega, no?, i que et fa fins i tot barallar-te amb la gent que estimes perquè tu vols fer allò.
El cinema entès com una forma de vida a través d'aquest personatge que realment viu pel cinema i per la família, poca cosa més, perquè realment la pel·lícula va d'això, va de la vocació pel cinema, però també va de la família i de quina influència pot exercir la família fins i tot en tu i en el teu art com a director de cinema, no? També parla d'això.
Sí, jo crec que és una pel·li que emociona per aquesta càrrega personal que comporta, i és això, o sigui, és una pel·li que és una carta d'amor al cinema, que és gairebé com una obsessió que no et deixa pensar en cap altra cosa, i a més, el que més m'ha agradat és que el drama familiar està molt ben construït, perquè no està fet des de la visió de hi ha dolents o hi ha bons, sinó que hi ha persones que senten i que viuen de la millor manera que poden o que saben. I és una pel·li molt maca, tant en aquesta declaració d'amor al cinema com des d'aquest punt més, de vista més personal, de la família.
I això que deia abans el Broc, de que sí que és la seva pel·lícula més íntima, és absolutament cert, però és que a la vegada és una pel·li sofisticada,
molt.
La posada en escena, l'acció de cada pla, el muntatge, el moviment de càmera, com està tot triat a la perfecció.
Et diria que ha de veure-la un parell de vegades per assaborir totes les escenes.
Sí, però parles... tots els detalls.
Sí, això que parles veia és invisible per l'espectador, que no siguin molt cinèfil i tal, però ell ho fa d'una forma tan orgànica que no s'has pensat.
Totalment.
Buah, tio, quin plano aquí, com has mogut la Dolly, Spielberg?
Ho fa amb una delicadesa bestial.
Ho fa com molt si delicat. Fos molt fàcil.
I és increïble com es manegues. A veure, és un senyor que ha fet això des de fa 50 anys.
Sí.
Llavors, és tan bo, el cabró, és tan bo, i la pel·li ha sigut, i la pel·li ha sigut un fracàs absolut.
I no desvetllarem cap spoiler, però hi ha una aparició al final que aquest noi... troba el seu director favorit, no direm quin és, i hi ha una conversa entre ells.
Però qui ho fa? Això ja s'ha parlat.
El Toni ho va dir.
Ho vaig dir perquè, a més, estan els clips per tot arreu. Que és el David Lynch fent de John Ford.
Hosti. És molt bo, això.
Aquesta escena probablement és la millor de la pel·li. Sí, i està per allà a internet. Ja la podeu
trobar, que ho ha explicat, el Spielberg ho ha explicat moltes vegades, la seva trobada amb el John Ford, i el que fa l'Spielberg aquí és visibilitzar-lo d'alguna manera, ja posar-li dos personatges, ell de jove i el David Lynch fent de Ford amb aquell puro, amb aquell...
El Parche, no? Només vull dir una cosa.
Mirant els quadros...
Quin actor s'ha perdut amb David Lynch?
Sí, cert. Sí. Absolutament cert.
Aquest és molt bo. De veritat. O sigui, jo el firmava per fer una pel·li d'ell fent de... O sigui, si fessin la biopic de John Ford, David Lynch hauria de fer de John Ford.
Aquesta escena és meravellosa,
és increïble.
John Ford li ensenya el que és el cinema amb una frase. Sí. Que no desveiem quina és, però és meravellosa. Jo crec que és que resumeix perfectament aquesta
quina
pel·lícula.
Quina edat representa que té Spielberg en aquell moment?
Pues que tindria 15 anys, potser?
No, una mica més gran.
Jo crec que tindria 19 anys, no?
Sí. Havia començat la carrera, crec. Sí.
Els Fabelman són la pel·lícula, la família, diguem-ne?
Sí, és la família.
Els Fabelman són la pel·lícula, efectivament.
I els pares són el Paul Dano i la Michelle Williams, que està nominada a l'Oscar, que estan els dos esplèndids.
Fa un paper molt complicat, la Michelle Williams, sí. I ho fa molt bé.
Acapara un parell d'escenes que jo crec que són mítiques ja, directament. La pel·lícula són espectaculars.